Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, amb Swami Satyananda Saravasti, mestre d'hinduisme, ens preguntarem fins a quin punt som el cos que gaudeix i pateix, o la consciència que observa lliure i desaferrada. A l'Advaita Vedanta, Viveka és la via per la qual podem discernir allò que és real, vertader i etern, en diuen Sav, que existeix sempre i que està més enllà del canvi, d'allò que és irreal, fals i perible, Asat. Llegim el llibre Viveka, que Swami Satyananda Saravasti ens presenta avui, la història d'una lleona embarassada que va atacar un ramat d'ovelles i va ser morta pel caçador. I llavors va néixer el petit lleó i se'l va quedar el pastor de les ovelles que el va alimentar amb la llet de les ovelles. El lleó va créixer amb les ovelles fins que un dia el ramat va ser atacat per un gran lleó i totes les ovelles van fugir excepte el cadell de lleó. Llavors, el lleó li va preguntar al cadell de lleó què feia ell entre ovelles i el cadell li va dir que ell era una ovella. El gran lleó el va portar fins a l'estany i li va dir, mira't, ets un lleó. Però el cadell només repetia que era una ovella. Finalment el lleó va fer olorar al cadell de lleó les restes d'una presa morta i quan el cadell ho va ensumar va rugir com un autèntic lleó i va recuperar el coneixement de la seva verdadera naturalesa. La funció del guru és molt semblant a la d'aquest gran lleó, diu Swami Satyananda Saravasti. El guru ens guia i ens porta a reconèixer la nostra pròpia naturalesa, el que ja som, i ens fa transcendir la limitació i finitud creada pels falsos conceptes. El discerniment és el procés de conèixer en nosaltres allò que és real, Atman, apartant totes les sobreimposicions a les quals la ment s'ha aferrat, creant la il·lusió d'una entitat separada. Diu Swami Satyananda que Viveka és conèixer allò que ja som. Ja som lliures, diu, ja som perfectes en nosaltres mateixos, no ens falta res. I què passa? Que, com el cadell de lleó, tenim la fixació que ens falta fer alguna cosa, que hem de fer un altre curs, llegir un altre llibre, fer un altre peregrinatge, rebre una altra iniciació, sempre volem alguna cosa més i seguim buscant fora. I així el ball segueix, mentre que aquí i ara, en el fons del nostre cor, brilla l'existència pura. Allò que resta és el que és real, la consciència, Atman, el testimoni del joc o ball de l'univers, de l'estat de vigília i de l'estat de son. És la consciència que hi ha darrere de tota experiència. Avui a l'ofici de viure, discernir allò que és real d'allò que no ho és.
Sarada Devi. Intenta adonar-te que els objectes externs que trauen la teva ment són impermanents.
Mi nombre es Naren Herrero, soy periodista y escritor especializado en yoga y en la filosofía espiritual de la India y es un honor para mí poder presentar la obra de Swami Satyananda Saraswati, un monje hindú catalán que se fue a la India en los años 70 y que bebió directamente de la tradición hindú viviendo décadas en esa tierra sagrada y que hace algunos años está residiendo en Cataluña para compartir esa enseñanza, esa cosmovisión hindú tan antigua y tan útil para la vida moderna. Por tanto, es un conocimiento directo, experiencial, y eso se puede sentir, percibir directamente cuando uno está en su presencia, escuchándolo hablar, y en este caso, a través de sus obras. Tenemos la suerte de que hace pocos años Swamiji publicara El hinduismo, un breve libro que nos introduce magníficamente en esta cosmovisión tradicional, y ahora la editorial Advaita Vidya publica dos pequeños monográficos, uno que se llama Mauna, sobre la práctica del silencio, que por supuesto empieza desde fuera, un silencio exterior, no hablar, pero con el objetivo de encontrar ese silencio profundo que está en la esencia de todos nosotros, como dice la tradición hindú, y que es la dicha, la calma espiritual. Y otro monográfico titulado Viveka y Vairagya, Viveka es el discernimiento, Vairagya el desapego, que son las dos de las cualidades básicas para el camino espiritual.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, discernir què és real de què no. En parlem amb Swami Satyananda. Swami, benvingut. Gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Hola, Gaspar. Sempre és un goig estar aquí amb vosaltres.
Mestre d'hinduisme, ha viscut la major part de la seva vida a l'Índia, dedicat a la pràctica de l'estudi del ioga i l'Advaita Vedanta. És fundador de l'associació Advaita Vidya, autor del llibre Hinduisme, que ja vam presentar en el seu dia aquí a l'ofici de viure. I ara Viveka i Mauna. En parlarem avui també, sobretot d'aquest primer Viveka, juntament amb la Mireia Fresno, professora de ioga, terapeuta de polaritat, terapeuta Gestalt, que participa activament en aquesta associació des dels seus inicis. Què tal, Mireia? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Recordo que si els oients volen veure en Swami ho poden fer a tv3.cat, a l'ofici de viure de televisió, que vam dedicar a la meditació. I allà es dona unes pinzellades que poden ser introductòries i molt planeres. I avui demanaríem, Swami, començar també per aquesta... per aquesta forma teva d'explicar-ho, conceptes que de vegades poden ser molt complexes de forma molt planera. Quan estem parlant de discerniment entre allò real i allò no real, de què estem parlant?
Estem parlant d'un dels sistemes filosòfics de l'hinduisme, de l'Advaita Vedanta. Què es considera real o què es considera no real?
Abans de res... Perdó, Swami, estem parlant d'una creença, estem parlant de fe, quan ens referim a l'Advaita...
No, aquí no hi ha ni fe ni creença, aquí hi ha una indagació, una investigació en un mateix. Si tenim creences, ens estem... En aquest camí ens estaríem limitant. Vull dir, hem d'intentar estar buits de contingut per poder observar el nostre procés d'observació amb un mateix... el que anem descobrint. És un procés que en cada un molt viu i nou. Llavors, lo real, segons les concepcions de l'hinduisme, és allò que no canvia mai. Allò que no canvia. Llavors, podem observar el meu cos, des de que va néixer fins ara, només ha fet que canviar. La meva ment, encara que no vulgui, canvia. Les emocions canvien. Els conceptes que tinc en el meu intel·lecte, les meves creences en les quals m'aferro o sento una identitat, també canvien. La pregunta és, què hi ha en mi que no canviï? Què hi ha en mi que sigui real, en majúscules? Aquest procés d'indagació ens portaria a una autoobservació. Estaria moltes vegades acompanyat per un mestre que t'ajudaria a començar a observar en els espais interiors on no hi ha contingut mental, on segueix existint una consciència, una presència, una existència no condicionada que existeix sempre.
Per tant, aquí la pregunta és obligada. Quan Swami diu, què hi ha en mi, realment estic mirant alguna cosa que hi ha en mi, dins meu, o que em sobrepassa?
Ens sobrepassa i molt. Si diem mi, per clar, el llenguatge per ell mateix...
El llenguatge queda curt aquí.
Queda curt, queda limitat. Què hi ha? Podríem dir què hi ha sense el mi. Però clar, com que parlem d'una persona que busca, que indaga, doncs busca, primer intenta buscar dins seu. Inclús els textos fan la concessió, doncs, de buscar en el teu cor o buscar en la teva ment. Això que trobem no està ni en el cor ni en la ment, està en tot, sempre, inefable, suprem. Llavors, donar-nos compte que som això és molt alliberador, el qual no vol dir que no continuï el petit drama de cada vida i cada personatge, però amb aquest reconeixement d'allò que sóc, hi ha un gran canvi de consciència.
Sí, diu petit drama. Petit o gran?
Depèn de la ment de cada un.
Depèn de la ment.
Depèn de la ment de cada un. Hi ha persones que viuen situacions molt difícils i ho viuen amb una tranquil·litat, amb un saber fer, amb una confiança, amb una positivitat. Hi ha persones que tenen petits obstacles i s'enfonsen, es deprimeixen, s'ho passen malament. Clar, no són els obstacles. La vida és un repte. La vida, si és interessant, és perquè és un repte. I obstacles n'hi ha per tothom. Però la meva ment pot fer d'un obstacle, una situació difícil, un procés per créixer, o pot fer una paret on m'ensorro. Tot depèn de la meva actitud. Això és, el nostre món té molt a veure amb la nostra ment. Com concebim les coses i com les sabem aprofitar.
La ment, que també canvia, i que el que pot ser al matí doncs goig i felicitat, doncs a la tarda... Per tant, no som la nostra ment.
No som la nostra ment, perquè la nostra ment és canvi i no depèn de nosaltres. Estem contents un dia perquè hem volgut? No. Ha vingut aquesta joia, ens sentim bé, ens sentim expandits, però potser a la tarda no sabem per què i tot ha canviat.
Estem parlant de discernir d'allò que és real, el sat del que és irreal. Asat, a partir del llibre Viveka, El discernimiento entre lo real y lo no real, que també incorpora una part dedicada al desaferrament, al desapego, que ha publicat Ediciones Vaitavitya. O sigui, no sabíem aquesta nova aventura també editorial, Suami?
Fa poquet, és nova. Potser la Mireia...
La Mireia ens en pot fer 5 cèntims.
Sí, és una nova editorial que sorgeix doncs, per publicar petits monogràfics com aquest nous del Swamiji, ensenyances que sorgeixen d'uns diàlegs que ell ha fet ensenyament en directe i després han estat editades, que ja tenim de moment Mauna i Viveka i Vairagya, i després també sortiran altres col·leccions, com per exemple traduccions d'obres importants de l'hinduisme, d'altres autors que no es troben ni en català ni en castellà, i vides de grans mestres de l'hinduisme, per exemple.
Enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Voleu, per tant, apropar efectivament aquests textos al gran públic o a un públic especialitzat, Mireia? Ho dic també que aquí, ara penso en la professora de ioga.
Sí, realment són uns temes que potser no interessen a tothom, al gran públic, però que pel buscador espiritual, pel que practica ioga, que el pot profunditzar en la meditació, en l'hinduisme, doncs són grans tresors i que fins ara doncs no teníem moltes obres d'aquest estil en el nostre idioma.
Clar. En tot cas, Suami, m'imagino que el concepte de gran públic no va amb tu o amb vostè, perquè ho dic perquè, clar, arribarà qui hagi d'arribar, no?
Arribarà qui hagi d'arribar, mirarem de promoure-ho, de fer-ho fàcil. Penso que són textos, dintre del seu rigor, són textos bàsics, però tothom qui tingui interès amb el ioga, amb la meditació, amb l'hinduisme, amb l'Advaita Vedanta, amb un camí de búsqueda interior... Són textos que poden ser capdals i poden donar llum a aquest procés.
Sí, hi ha aquest, el Viveka i el desapego, Vairagya,
o el desapego en castellà.
Aquest és el títol.
De deixament en català, sí.
I l'altre que és Mauna, l'ensenyament del silenci. I l'editorial, com hem dit, és Ediciones Vaitavitya. Però quan parlàvem abans de gran públic, clar, quan el gran públic nosaltres li diguéssim discernir entre allò que és real i allò que no és real, doncs aquest concepte d'entrada costa molt d'entendre.
Sí, sí. Sí, són llibres per meditar sobre aquests conceptes i veure això si té sentit per mi o no. Hi ha qui digui, escolta, a mi no em compliqueu, per mi el real és el plat de mongetes i botifarra i
exacte.
No, perfecte, vull dir, cadascú viu la seva experiència.
Això és com a Matrix, no? El bistec. No sé si la pel·lícula l'ha vist. No,
sí, sí, l'he vist.
El bistec, sí, sí.
Però ja pot ser que aquesta, lo real o no real, potser li fa moure algú, li interessa, vol aprofundir una mica més. Perquè hi ha quelcom, molts textos així ho expressen, i és el quelcom que sento, que hi ha quelcom d'infinit en nosaltres que vol retrobar-se. Llavors, en la finitud, sembla que no estem complerts del tot. I segueix aquesta búsqueda del ser humà, té aquest desig de seguir buscant fins que troba allò que és inefable. És només en la infinitud que quedem colmats i plens, així ho diuen les Upanishads i molts savis.
Les Upanishads són ensenyaments revelats?
Les Upanishads són part del Veda. I el bonic de les Upanishads són, és que són diàlegs entre mestre i deixeble. Llavors passen en situacions molt, molt boniques, com el mestre i deixeble caminen. I el mestre li diu al deixeble que agafi una mica de sal. El deixeble ho fa, que la posi dintre un vas d'aigua, que remeni la sal. I li diu, ara, un cop remenada i la sal s'ha dissol en l'aigua, diu, veus aquesta sal? Diu, no. Diu, però la sal està aquí. Diu, de la mateixa manera, aquest Atman, o aquesta consciència, o aquest Sat, aquesta existència absoluta que parlem, o això real, està en tot l'univers, dins de tots els noms i totes les formes. Aquesta és la teva essència. Si en aquestes situacions tan, tan properes, l'Upanishad va ensenyant una veritat metafísica molt, molt elevada, però sempre és en situacions molt senzilles. És un ensenyament molt bonic, les Upanishads.
Swami Abdutananda, només existeix una realitat infinita, Brahman. Això és el que és real.
Swami Satyananda, observem què és el real en nosaltres. En els textos de l'Advaita Vedanta trobem un mètode tradicional, el discerniment de les cinc obertures, basada en l'observació dels antics mestres i que van observar els éssers humans amb el seu cos físic, amb la seva energia vital, amb la seva ment, amb el seu intel·lecte i amb la seva felicitat. Parlàvem de la ment. Què és més canviant que la ment, escriu Swami? Ara està feliç, després de ser infeliç, canvia constantment, no és objectiva, i les emocions formen part d'aquesta ment que és canviant, irreal, impermanent. Asat. Quan la ment es torna desapassionada i pura i predomina el discerniment i el desaferrament condueix cap a l'alliberament. Però també podem pensar que som el nostre cos. M'agradaria preguntar-li també a la Mireia, com a professora de ioga, com explicar als alumnes que no són aquell cos?
Sí. Bé, el cos és un preciós vehicle que forma part de nosaltres, que hem de cuidar, que hem d'estimar, i que utilitzem en les pràctiques de Hatha Yoga, que és el ioga físic, i l'utilitzem d'una manera molt conscient, però sempre per arribar més enllà del cos, per arribar a la nostra essència, aquest sat, que és més enllà del cos, necessitem una concentració, una predisposició a anar cap endins, a portar tots els sentits cap a l'interior i estar molt presents. I en aquest moment, en aquella asana de ioga, en aquella postura, aconseguim interioritzar-nos completament i estar totalment presents, podem arribar en aquest, a tenir a copsar aquesta essència, aquesta font que ens nutreix, que ens fa sentir joia, i això és l'objectiu del ioga, en realitat.
Aquesta essència, Swami, la copsem? Fins a quin punt podem viure des d'allà?
En realitat, aquesta essència és el més real en nosaltres. Dintre d'aquest procés de viveca o de discerniment, un d'ells és el que es diu avashtatraya viveca, el discerniment entre els tres estats de consciència. I ara, aquí, la Mireia se sent Mireia, el Swami se sent el Swami i el Gaspar se sent el Gaspar, i estem disfrutant d'aquesta conversa. Si ens adormíssim, entraríem en un estat de somni. No sabem què somiaria la Mireia, jo tampoc, i tu, però segurament tindríem tres somnis diferents. I seríem, possiblement, uns personatges diferents a l'estat de somni. La consciència aquí està donant vida a aquests tres personatges que estan reunits. En allà donaria vida en aquests tres mons interiors que cadascú experimentaria. Si seguíssim dormint i entréssim en somni profund, una cosa molt, molt valorada en l'hinduisme, l'observació, el somni profund, què passaria? Que el somni desapareixeria i no hi hauria experiència ni experimentador. Per què tenia tanta pau en somni profund? Descansem del jo. I quan descansem del jo, l'altre també desapareix. El jo estaria com en estat latent. Llavors descanso, perquè no hi ha ni un jo que haig de portar a sobre, ni un món que m'està posant proves constantment. I llavors torno a començar amb estat de vetlla, somni, somni profund. Aquests són els tres estats de consciència que el jiva o l'ànima individual va ballant constantment. Els savis diuen: observa que hi ha un fil de consciència que existeix en l'estat de vetlla, que continua en l'estat de somni i que continua en l'estat de somni profund. Els estats canvien, però la consciència més profund, que en diuen tècnicament turia, el quart estat o la consciència plena, continua. Llavors, intenta observar això en tu. És molt sutil, molt delicat, però des de fa milers d'anys hi ha persones que tenen aquest camí de copsar això en l'interior.
O sigui, el somni profund es pot observar, com si diguéssim.
El somni profund, com que el jo està com en estat latent, no hi ha sensació de res, un estat com d'inconsciència. Però no és inconsciència total, perquè quan desperto tinc la sensació d'haver dormit molt bé. Quelcom en mi sap que he estat descansant molt bé. Si no hi era, qui ho sap? I si no hi havia el cos ni hi havia el món, qui sóc en aquest estat? Sempre em penso que sóc un cos, que sóc una ment, però allà no hi ha ni cos ni ment, però jo he seguit existint com a consciència. Llavors els savis diuen: l'experiència de somni profund, quan la pots reproduir en l'estat de vetlla, tindre aquest reconeixement ple, perquè en somni profund falta consciència, és un estat com de semi-inconsciència. Si en l'estat de vetlla despert puc copsar això, reconec el que sóc. Això és com les bases de l'Advaita Vedanta.
Que no seria fruit, en aquest cas, del cervell, aquesta consciència. Ens trobem a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que és un programa de psicologia, sobretot, i espiritualitat. Per tant, aquí ja estem parlant en conceptes d'espiritualitat. Ho dic perquè, si ara ens acompanyés segons quin especialista, doncs, en neurociències, diria una cosa totalment diferent, no?
Segurament, segurament, sí. És a dir, l'intel·lecte, la ment i l'intel·lecte s'han de cultivar, s'han de treballar, i són una part molt important del camí. Però hi ha un moment que haig de tindre una experiència directa del que és o el que sóc més enllà de qualsevol cosa condicionada en mi. I tant la ment com l'intel·lecte estan condicionats. És veure'm a mi mateix en mi mateix. Aquí el llenguatge falla. És a dir, el llenguatge costa, és una experiència no dual, i el llenguatge per ell mateix és dual.
I per tant, aquí, o sigui, la solució és, just quan obrim els ulls, just quan ens despertem, meditar.
Això ajuda. Abans d'anar a dormir, meditar també ajuda. És a dir, hi ha mil coses que van creant aquesta ment que s'autoobserva. Però no observa només el pensament. Això seria un procés psicològic, i és interessant observar el pensament i per què, sobretot si tinc alguns pensaments que em molesten o em perjudiquen, examinar-ho per poder-ho transcendir. Però, i més enllà del pensament, qui sóc? Això em porta a un silenci, i observar aquest silenci és el gran ensenyament.
I viure des d'allà. No?
I viure des d'allà. Un cop això es va assolint, estàs en l'activitat, estàs en el moviment, estàs en el pensament, però aquesta consciència del silenci no es perd.
No sé si vol afegir alguna cosa a la Mireia, a tot el que estem sentint.
Sí, és aquest procés en què es poden anar copsant aquesta presència o aquesta consciència, que potser a vegades és un segon, després potser és un minut o una meditació més llarga, i a poc a poc, doncs, es poden establint fins que els grans mestres, doncs, aconsegueixen viure des d'aquest estat permanentment sense esforç, no? Que això ja és la fita sublim.
Swami Satyananda: mentre no reconeixem qui som, busquem la felicitat a l'exterior.
llegim en el llibre Viveca, quan les cinc obertures han estat transcendides mitjançant la reflexió sobre els passatges de les escriptures, l'únic que resta és el substrat de tot, el testimoni, el coneixement absolut, l'atman autolluminós. És diferent de les cinc obertures. És el testimoni dels tres estats. És real, immutable, incondicionat i eternament de goig. Aquest atman ha de ser reconegut pel savi com el seu propi ésser. Per tant, no busquem la felicitat en fora, no? I el goig, com si diguéssim, ja el tenim dins, tot i que no el tenim dins, eh? Ja ho dèiem abans, no? Però esclar, el que veig és que aquesta connexió amb el goig profund, normalment, doncs bé, els sentits ens destorben aquesta connexió, com si diguéssim, ens fan nosa, no? Allò que copsen els sentits, o la ment, no?
Els sentits van cap a fora, els sentits volen, els textos els escriuen com que tenen molta gana. La vista sempre vol mirar coses boniques, el tacte vol tocar coses agradables, sempre van cap a fora, busquen experiències. I són així, el millor és acceptar-ho plenament, perquè així és part de la condició humana. Però si pensem que la nostra felicitat depèn de la gratificació sensorial, aquesta pot ser-hi, o a vegades no pot ser-hi. Llavors quedem limitats. Llavors, independentment d'aquests sentits, un va cap a un altre espai que no és sensorial i ajuda, si un no està tan energèticament cap a fora, ser capaç de tirar els sentits cap a dintre, la ment cap a dintre, per anar cap a aquesta autoobservació. És a dir, els textos parlen de quan els sentits s'aquieten, la ment s'aquieta, llavors la paraula sànscrita és el drashtu, és a dir, l'observador intern o la consciència interna es manifesta per ella mateixa, perquè ja està aquí. No és que aconseguim quelcom nou, és quelcom que ja és, ja està en nosaltres. Però com que sempre l'energia va cap a fora, no prestem atenció a quelcom molt valiós que hi ha en nosaltres. Llavors, moltes vegades el mestre et diu, estigues quiet, observa, no facis res, estudia sí, però a vegades et diu, deixa d'estudiar per observar-te tu mateix. I quan diu tu mateix no vol dir res, ningú, cap de les teves idees. Llavors, a vegades, si estem molt aferrats a la ment, ens costa anar més enllà de l'espai mental. O sigui, qui ets tu quan no penses res? Qui ets tu quan la ment està en silenci? O sigui, és tot aquest procés, que no és un dia, ni dos anys, d'autoobservació i de ser capaç d'entrar en espais de plenitud on a la vegada hi ha total buidor. I en aquesta buidor on no sóc, jo sóc a la vegada plenament.
Sóc un ànima individual? Perquè ho dic per utilitzar una expressió que abans has fet servir.
Així s'ensenya. Ensenyem, com que hi ha aquesta creença d'una individualitat, els textos ensenyen dient que sí, que hi ha una multiplicitat d'ànimes individuals. Quan el buscador es gradua, li diuen, mira, aquí no hi ha ànimes individuals, aquí l'únic que hi ha és una expansió perfecta i meravellosa de la consciència. Però el mestre i els textos ensenyen el nivell del que ho ha d'aprendre. Llavors hi ha molts nivells d'ensenyament.
Va, o sigui, el nivell ja, diguem-ne, avançat.
El nivell avançat, et dirien, aquí el que hi ha és una consciència absoluta i molts noms i formes que ballen, però hi ha una única consciència. Clar, això per molts de nosaltres potser es diria, bueno, jo sento un jo. Llavors el mestre diu, d'acord, doncs hi ha una ànima individual, aquesta ànima individual està, doncs va creixent, va avançant. Més endavant et dones compte que ni ànima individual ni avançar.
No, sí, perquè no recordo si, o no sé, vaja, si l'Advaita Vedanta entra en la reencarnació o no.
Sí, però no li dona una importància gran. L'Advaita Vedanta es basa sobretot en l'autoinvestigació d'un mateix. Aquesta és la clau. Que com explica les diferenciacions de caràcters entre persones? Diu, bueno, hi ha samskaras, hi ha impressions que possiblement vinguin d'una altra existència. Però no és un dogma de fe. En l'Advaita hi ha molt pocs coses que hagis de creure. Més que res, t'has d'autoobservar. Tenir aquesta disciplina, aquesta passió. Això és el que ens falta, passió, intensitat per anar cap a dintre.
Però a mi sempre m'ha sorprès de tota manera que alguns divulgadors de l'Advaita o també del Neo-Advaita, com se'n diu, et diuen, no, però bé, nosaltres estem aquí parlant de la veritat absoluta, que és una expressió que a mi d'entrada em va fer por, no? Vaig dir, ostres, absoluta, no? Vull dir que no es fa del que ha de fer, però es parla de la veritat absoluta. Alguns.
alguns, jo no faria dir ni veritat absoluta, es parla d'una indagació, d'uns descobriments, i cada descobriment, al nivell que sigui, és vàlid i és perfecte per aquesta persona. I, bueno, l'Advaita aspirem al descobriment d'aquesta consciència, que és l'essència de tot.
Sí, per tant, Swami, abans d'escoltar una altra vegada la Mireia, m'imagino que no tens por de la mort.
Avui dia no, esperem el moment que arribi, però no, crec que és un moment de gran oportunitat. Així es considera també. El moment de la mort, doncs, el cos desapareix, la ment deixa de funcionar. És un moment on si has fet un treball interior, es considera tradicionalment que és un moment per fer un gran salt.
Cap on?
Cap on això? Cap enlloc. No cal anar enlloc, cap a un mateix. A més, també potser he vist els darrers anys la mort de la mare, la mort de diferents persones, i he vist la bellesa de la mort, tot i que pot veure el dolor de separar-te d'algú que estimes, però veus també el descans que comporta, la bellesa d'un cos ja doncs, gastat, que ha viscut el que ha viure. El cos torna als elements i notes que hi ha un moment sagrat d'una pau i una bendició moltes vegades. Llavors això també et fa, per experiència directa, et fa comprendre que hi ha un gran secret davant de la mort i que no vivim bé la mort a Occident. Tenim un rebuig i no entendre la mort és no entendre la vida. És dir, crec que hi ha un treball que s'ha de fer important en aquest camp.
Com d'entrada ja parlar-ne amb naturalitat ja
exacte,
estaria molt bé.
Exacte, sí,
deixi de ser un tabú i
sí,
poder-ne parlar.
Sí, es parla amb veu baixa.
I aquí sempre hem de fer, jo dic, sempre hem de fer autocrítica als mitjans de comunicació per començar, perquè no en parlem amb naturalitat, no?
Sí,
espectacularitzem quan hi ha accidents o quan hi ha assassinats o la violència de, no? També de les pel·lícules, les sèries i tal, però en canvi no en parlem amb naturalitat.
Sí, molt cert, molt cert.
Bé, avui a l'Ofici de Viure, doncs, amb Mireia Fresno i amb Swami Satyananda parlant de discernir allò que és real i allò que no ho és. Quan parlem de discerniment, per tant, ens estem ocupant del que estem tractant avui, no?
Exacte.
Va, sí, si vosaltres enteneu el discerniment així.
Sí, és el discerniment del que és real, que seria el que és etern, el que és permanent, com deia el Swami, i el que no és real, que seria tot el que és canviant, que és un camí que ens porta cap al reconeixement de la nostra essència i que ens porta cap a la pau, cap a la felicitat. No?
Doncs Swami escriu al llibre "L'únic camí és el que condueix al cor. A la ment li agraden els processos, les tècniques, les coses complexes, allò que passa en el futur, però en realitat no hi ha cap procés. Ens adonem de qui som o no ens adonem."
Sí.
Val? O sigui, que estem parlant... O sigui, que l'acte d'aquest discerniment, d'adonar-se'n, sí, pot ser instantani.
Sí, és un reconeixement que realment està més enllà de la ment, que no es pot entendre amb la ment, tot i que els savis amb paraules doncs, ens volen fer-hi arribar, i aquest camí del discerniment fa servir la ment intel·lectual per arribar-hi, però on arribem és a la no-ment. I aquest reconeixement doncs, és com des del cor, d'alguna manera, és com vivencial i és experiencial, i és més enllà de la ment, del pensament.
I tu personalment, Mireia, has notat amb el pas dels anys i amb aquest treball un abans i un després, en aquest sentit... I ara estic pensant en la paraula goig. Eh?
Sí.
Ho vius des d'aquí?
Sí, la veritat que puc dir que sí, que fa més de 10 anys que vaig començar a practicar i a rebre l'ensenyament del Swami, i abans havia practicat ja també potser uns 10 anys més ioga, meditació, i ha sigut un procés de cada vegada pues, més pau, més joia, com dius, més goig.
Sí.
I bé, sí. I també és una gran sort poder tenir un mestre com Swamiji, que ha estat a l'Índia tants anys, que transmet l'ensenyament d'una forma tan viva, i es nota la seva presència quan ensenya, transmet realment algo molt, molt preciós, no? Que no és fàcil de trobar.
Exacte. I tan planer, no? I que se l'entengui tant.
Exacte.
Això és molt d'agrair.
Sí. Mm. I transmet un ensenyament verbal molt clar, i també doncs, quan un està obert i predisposat pot transmetre, pot sentir que hi ha una transmissió més enllà de la ment també, no? En aquests silencis també.
Sí, la transmissió més enllà de la ment és important.
Sí, és important perquè arriba un moment que la ment ja té els seus límits i no pot arribar en alguns espais on realment cal doncs, estar en presència simplement i tenir aquesta experiència que es transmet més enllà de la ment. No?
L'estat de presència, Swami, seria estat o sigui, trobar-nos en l'ara i en l'aquí. Com podríem definir una mica aquest estat de presència?
L'estat de presència és l'ara i aquí, és l'estar plenament... Normalment estem fent alguna cosa, però igual emocionalment encara estem sentint alguna cosa del passat o que imaginem en el futur. La nostra ment pot estar fent, imaginant quelcom per demà. Rarament estem plenament al moment. Si quan caminéssim, quan caminem del tot. Si quan mengem del tot. Si quan parlem, estem amb la plena atenció. Hi ha molt goig en totes les experiències que tenim a la vida. Passa que ho fem tot a mitges i amb moltes... per no parlar ja dels aparells electrònics que ens rodeixen, que no ens deixen estar un moment. Però la nostra pròpia ment s'escapa a records del passat, va a projeccions del futur. Llavors, no estem plenament al present. El fet... l'única pràctica d'estar en presència seria ja un pas molt gran per la persona. Després tenim en relació al que deies abans de quan és d'aquest procés o no procés. Hi ha una pregunta que li fa Rama a Vasishtha. Rama li pregunta, és el deixeble, li pregunta al seu mestre Vasishtha: o Vasishtha, quant temps es tarda a assolir o arribar a aquest estat? I Vasishtha diu: un nimisha. Un nimisha és un obrir i tancar d'ulls. Pot ser un instant. Si un té aquest fort foc o aquesta intensitat a dintre, pot ser un instant, no hi ha procés, és donar-se compte d'algú que ja és. A vegades per això ens cal fer hatha yoga i meditar i estudiar i seguir llegint i elucubrant durant temps fins que es dona aquest moment de silenci interior on això es reconeix, perquè això ja està aquí.
En aquest sentit, la meditació només seria una eina.
La meditació és una eina, és una de les bones eines.
Potser la millor, però...
Bueno, tampoc m'atreviria a dir-ho. Dependria de la persona i el moment. Si algú té la ment massa agitada, ostres, doncs potser no li recomanis meditar, perquè potser la seva agitació potser doncs, pot repetir o meditar, però amb la repetició d'un mantra, o pot fer alguna cosa més actiu que vagi canalitzant la seva ment. Quan hi ha una ment una mica més calmada, la meditació és molt més apropiada, i llavors hi ha una gran eina que et posa en observació. Sobretot si pots arribar a entrar en espais de no pensament, qui sóc jo en aquests espais de no pensament? Perquè sempre ens associem a un personatge pensant, a unes idees de nosaltres mateixos. I si arribo a un espai on no en tinc cap idea de mi mateix, ni del passat ni del futur, qui sóc? I segueixo existint. Llavors aquests nivells de meditació existeixen, i quan els vius directament... és un ensenyament que tens pel propi mestre interior, que tu mateix els veus. I és aquí on l'ensenyament es fa ferm. Llavors això ho pots relacionar amb textos o amb altres ensenyaments que ja ho exposaven, et dona millor enteniment. És aquest doble: aprens de fora, però sobretot has d'aprendre dintre.
Sri Shankara. L'alliberament no es pot aconseguir sense coneixement.
Llegim en el llibre Viveka, Vairagya, i que després ve precisament Vairagya, que és el desaferrament, la indiferència cap a allò que no és real, a l'assat. A mesura que anem prenent consciència del que no és real a nosaltres de forma espontània i natural, el que és real ens va deixant de traure. El que és irreal, no? Seria? Sí, exacte. El que és irreal ens va deixant de traure. Vairagya, el desaferrament, es pot considerar el fruit de Viveka, el discerniment, i a la vegada necessita de l'altre, no? O sigui, un es necessita l'altre, són dues qualitats que creixen juntes, i en la mesura que estem aferrats al món sensorial, no estem atents a la realitat transcendent, allò que no té res a veure amb el món del nom, de la forma, del temps, de l'espai, ni tan sols amb l'individu. Hi ha algunes preguntes interessants que apareixen en el llibre en aquest sentit, que és: quan m'afecten les coses del món, ho he de considerar com a irreal quan m'afecten les coses del món?
Podem considerar-ho, però millor no tindre tantes consideracions. Quan alguna cosa m'afecta, primer miro de solucionar-ho, i veig si el problema és un problema extern o un problema intern, un problema d'hipersensibilitat o de no saber agafar bé les coses. Tot el que té nom, forma, el que és canviant des d'aquesta visió és irreal, és passatger. Però el fet de que sigui passatger vol dir que no m'hi impliqui i sigui molt atent a tot el que passa. És a dir, a vegades no hem de pensar que aquesta filosofia que va cap a aquesta transcendència es desarrela de la plena responsabilitat en qualsevol moment de la vida. Bé, no, la plena responsabilitat i l'excel·lència en tot el que fem és la base per aquest procés d'introspecció. És aquest abraçar el món relatiu i a la vegada estar obert al món transcendent, que en el fons no són tan diferents. Però és els dos alhora.
I ha utilitzat la paraula excel·lència.
Excel·lència, sí.
Sí? O sigui, intentar ser...
Intentar ser impecables. Impecables amb tot el que fem. Si tenim un fill, doncs amb com el cuidem. Si som veïns d'escala, doncs ho tenim una responsabilitat com a veïns d'escala. Qualsevol... Per què? Perquè el petit egoisme que ens pot fer les coses a mitges, per mandra o per passotisme, podríem dir, això ha de desaparèixer. Hem de saber-nos entregar a l'acció del que es requereix a nosaltres en la nostra vida. Aquí comença l'aprenentatge.
Sí, per tant, hi ha una entrega total.
Hi ha una entrega total. I quan fas alguna cosa entregat totalment, què sents normalment? Goig? Plenitud? Val? Doncs a partir d'aquí, en aquest sent capaç d'entregar-te, hi ha un egoisme que desapareix, que vas sublimant i vas elevant la teva acció cap a la no acció, cap a una
Clar.
Observació de l'essència.
Per tant, podem viure des del goig fent. No cal estar tancats en una cova.
No, no cal, no cal. No cal. La majoria de mestres amb els quals he viscut no ho han recomanat. Per alguna fase, sí, alguna fase concreta, doncs passar una temporada o així, però normalment és en el dia a dia on un creix i madura. Vull dir, un ha de madurar aquest silenci enmig de l'activitat. Si no, estaríem empresonats o necessitats del silenci. I la vida és a ratos silenci, a ratos no. Llavors hem de ser capaços de viure aquest silenci interior enmig del soroll i enmig de l'activitat.
Hem arribat a la recta final d'aquesta conversa, d'aquest programa. En Swami enyora l'Índia?
Vols que et sigui franc? No gaire. Potser per l'àsram que hem creat, per el que estem tot el dia doncs, treballant en textos o ensenyant, és com si la Índia ens acompanyés. Qual no vol dir que no hi vagi de tant en tant, però no, francament no. Sí. Estic bé a Catalunya, estic bé amb el que estic fent.
Sí, on és aquest ashram i com és, Mireia?
Sí.
És una... I pels oients que estiguin interessats.
És una petita comunitat que s'ha creat a l'Ametlla del Vallès, on, bueno, Swamiji hi conviu amb els seus deixebles i en les pràctiques diàries, igual que podria ser un ashram a la Índia. Els ashrams són llocs on tradicionalment el mestre viu amb els seus deixebles i els que viuen allà segueixen doncs, les seves ensenyances i les seves pràctiques. I hi ha algunes activitats també obertes a satsangs, ensenyaments del Swami, doncs, que estan obertes a tothom i que són gratuïtes també.
Si algú no hi està interessat, advaitavidya.org. Aquesta és la web, i Swami Satyananda Saravasti és l'autor d'aquests dos llibres que hem presentat avui a l'Ofici de Viure. Moltíssimes gràcies. Mireia, Swami.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Fins aviat. Gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres.
A l'espai d'en Sergi Torres, a la recta final de l'ofici de viure, com cada setmana, reprenent un repte de la setmana passada, en què li plantejàvem per segona vegada amb en Sergi. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Espa.
Si podria explicar-nos a què consisteix aquesta opinió seva, segons la qual les xarxes socials de vegades les utilitzem per evadir-nos d'un espai intern no assolit.
Sí, parlàvem de les xarxes socials, però podem parlar de qualsevol situació en la que nosaltres en fem un ús per distreure'ns. No és que estigui malament distreure'ns amb l'oci, per exemple, sinó l'ús que en fem d'això. Quan jo utilitzo l'oci o les xarxes socials, en aquest cas que estem parlant concretament, per evadir, assumir o assolir un espai intern que se sent sol, que se sent mancat, que se sent malament amb si mateix, aleshores el que estic fent amb aquell ús de les xarxes és promoure la meva inconsciència. Per tant, el que estem proposant és podem utilitzar les xarxes socials per fer-ne un ús profund per autodescobrir-me. Per exemple, dins les xarxes socials hi ha molts comentaris de molta mena. Doncs si jo puc fer front, puc mirar aquests comentaris i veure on impacten en mi, ja estaré fent un ús més profund d'allò. En lloc de reaccionar directament a aquell comentari, si jo puc veure, escoltar-me a mi mateix què m'estic dient jo quan escolto aquell comentari o llegeixo aquell comentari, ja estaré fent un ús conscient de la xarxa social, ja estaré fent un ús que va cap a mi, m'estaré autodescobrint, i això per mi té un valor.
Bé, i qui diu xarxes socials diu, doncs no sé, segons quins programes de la televisió, no? Però clar, no és millor, ja tant per tant, utilitzar xarxes socials per evadir-nos, perquè algú, perquè hi ha perfils amb gruix, que ens donen bona informació, etc, que no pas segons quins programes de televisió o de ràdio, fins i tot.
Depèn sempre de l'ús que en fem, perquè jo puc estar escoltant un programa de ràdio o de televisió que s'està compartint, anem a dir, molta porqueria.
Sí, televisió escombraria, sí, sí.
Doncs si allò arriba a ser molt obvi per mi, m'està ajudant, m'està facilitant que jo pugui veure que m'estic distraient amb aquells programes i que inclús estic coparticipant veient-los, perquè en el fons estic obtenent algun benefici. Si jo puc veure quin benefici obtinc, ja estic utilitzant aquell programa de ràdio o de televisió per autodescobrir-me. Per tant, no seria tant el què veig o quin producte estic utilitzant, sinó quin ús n'estic fent. I en aquest sentit, qualsevol cosa la puc utilitzar per mirar-me a mi mateix i anar a profunditat. De vegades, aquells programes que nosaltres podem catalogar de baixa qualitat són els que més ens ajuden a preguntar-nos però què estic veient i per què ho estic veient. Per tant, aquesta pregunta seria més profunda que la qualsevol altra xarxa que sigui molt més amable, però que no genera aquesta pregunta.
Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Espa.
Fins la setmana que ve. Als oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
clouds like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream.